UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH. Hoy es divendres 24 de febrer de 2023. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües de la UMH.
En el sumari d'avui tenim cursos d'hivern, música, teatre, cinema, la senda del poeta, la plaça del llibre, el campionat d'Scrabble, trobada d'escoles en valencià, el projecte Un País d'Històries...
Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. El control tècnic, Borja Cabrera. En cursos d'hivern, que és el nostre primer dels temes que anem a parlar, el programa ja sabeu que està dissenyat amb estàndards de qualitat universitària perquè optimiseu el vostre temps i pugueu adquirir formació extracurricular i obtenir crèdits STS. T'oferim en les properes dates els següents continguts multidisciplinaris a través dels cursos, per exemple, en modalitat presencial al campus d'Oriola, Qualitat Alimentària Global GAP Avançat. I en modalitat en línia, que són, ja sabeu, cursos amb programes dissenyats perquè es puguen realitzar de forma còmoda i sense desplaçaments i que tenen les mateixes característiques que els cursos que oferim en format presencial. Com exemple, curs de doblatge en línia, com fer un TFG i no morir en l'intent, introducció a les tecnologies web, creació i visualització de continguts amb HTML, conducta violenta, assetjament entre adolescents i personalitat fosca, Big Data per a tots, el trauma psicològic, aportacions al tractament des de la neurociència, models de regressió amb R-Commander, estratègies de control de la ira i agressivitat en xiquets, un model d'intervenció pas a pas, en penúltim lloc, investigació en virologia, aspectes generals i avançats, i en últim lloc, introducció a la nanobiotecnologia.
Pel que fa a la secció de cinema, el proper dia 9 de març continuem amb el cicle de cinema bàsic amb la pel·lícula Haz lo que debas, de Spike Lee. I el 23 de març finalitza el cicle amb la pel·lícula Les hores, del director Ed Harris. Els dos passes a les 12 i a les 4 i mitja són a la sala de graus de l'edifici Arenals del campus d'Elx. Aquesta activitat està organitzada pel grau de comunicació audiovisual i el doble grau de comunicació audiovisual i periodisme. I té un reconeixement de 0,6 crèdits STS.
Pel que fa a la plaça del llibre, per segon any consecutiu, la plaça del llibre s'instal·la a la plaça del Congrés Eucarístic d'Elx, del 10 al 12 de març, la UMH, i participarà tancant la plaça amb una representació de teatre titulada Antagonismes, a càrrec del grup de teatre UMH sota la direcció d'Adán Rodríguez, que serà el dia 12 a les 20 hores, a la qual convidem a totes les persones que ens estan escoltant. Tenim amb nosaltres Rafael Domínguez, director de la plaça del llibre. Bon dia, Rafael.
Bon dia, què tal, com esteu? Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Com van els preparatius de la segona edició a Elx?
Bé, amb moltíssima il·lusió ja ir fent pública la programació, ja està disponible a la pàgina web de Placa del Llibre i amb moltes ganes, no? Amb moltes ganes de veure enguany l'acollida, que l'any passat va ser fantàstica, i enguany amb la nova ubicació a la plaça del Congrés Eucarístic, també una ubicació brutal, meravellosa, a l'ombra de la Basílica, no?
Sí.
Pues molt il·lusionats, no? I bé, allí tindrem durant 3 dies una gran llibreria, a més de 1.300 títols, estarà liderada per una llibreria de referència, no?, a la ciutat, com és Alitruc, i la llibreria de la plaça del llibre, uh-huh. I bé, amb un escenari on es faran, bueno, fins a 28 activitats, no?, entre presentacions de llibres, contacontes, un concert i, com es dic, no?, una obra de teatre, entre altres activitats.
Uh-huh. Es pots dir quina és la filosofia de la plaça del llibre? Quin és l'objectiu principal?
Bé, la plaça del llibre naix de la necessitat, no?, de mostrar i posar en valor la nostra literatura, el nostre país. I bé, quina millor forma, no?, de treure els llibres al carrer i mostrar-los. Mm-hmm. La plaça del llibre és el major aparador de la literatura en valencià, amb representació d'autores i editorials de tot l'àmbit lingüístic. és una celebració al final, no?, del treball diari dels actors, les autores, llibreters i editorials, i una oportunitat per a la trobada també amb els lectors. Uh-huh. I fer-ho al llarg de tot el nostre país, vertebrar el territori, és pues, un dels valors, no?, de la plaça, com ho és també la igualtat entre autores i autors, o visibilitzar la diversitat tant d'autores com d'editorials diferents, de mirades diferents, no?, uh-huh, que conformen aquest catàleg de la nostra literatura i que normalment no tenen l'oportunitat de competir en igualtat de condicions a les llibreries. Uh-huh. Bé, però cada plaça té també una identitat pròpia, no? I en el cas d'ells posem el focus en la transició de la literatura des de l'oralitat a l'escriptura. Bé, una part fonamental, imprescindible, no?, en el nostre imaginari, uh-huh, per això centrem una part important de les activitats en el teatre, com a l'obra de la Cloenda, no?, de, uh-huh, que has dit abans, d'antagonismes. Uh-huh. Una obra que jo espero tingui el mateix èxit que va tindre l'any passat.
Uh-huh. Jo també ho espero.
I que serà un magnífic remat per a aquesta segona plaça, uh-huh, del llibre.
Sí. A banda del que ja has esmentat, quines activitats hi ha fixes, diguem, no? Quines activitats poden trobar les persones que s'hi apropen estos dies, 10, 11 i 12 de març a la plaça?
Bé, nomenar-les totes seria molt llarg.
Molt llarg,
no?
Sí.
Però bé, com he dit abans, no? Són 28 activitats. Jo centraria fonamentalment un poquet, no?, el que són les activitats infantils, per una banda l'activitat escolar que es farà divendres de matí, que estarà a càrrec de Xambori, els contes del Xambori, que vindran escolars, fins a 200 escolars, pensa que vindran enguany. Uh-huh. Per una altra banda, tindrem tallers de muixerangues, la presentació de muixerangues al cel, l'Odissea de paraules, que és una activitat organitzada per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert. Uh-huh. En fi, hi haurà molta activitat per als més menuts durant el matí. També tindrem els jocs de fusta, que sempre dinamitza moltíssim, no?
Sí, tant.
La plaça del llibre. I també, a banda de totes les activitats infantils, encara que és una part molt important, no? La part infantil, també tindrem unes altres activitats, presentacions de llibres, com per exemple la guiana acabada de la fantasia valenciana, no?, a càrrec de Joan Borja, Francesc Gisbert, Víctor Labrado, uh-huh, i Amparo Pons, no?, organitzat per l'ENT, no?, pel Museu Valencià de Etnologia. Tindrem diverses presentacions de tot tipus.
Uh-huh. Olé, molt bé. Ja ens has dit, aquí està agressada la plaça, és a dir, està tots els públics, no?, perquè durant el matí hi haurà xiquets i xiquetes de les escoles i després ja per la vesprada al públic en general. Ens podries dir ja per acabar quines institucions hi col·laboren en esta organització?
Bé, la participació de totes les institucions públiques i privades fan possible aquesta plaça, no?, però fonamentalment n'hi ha... està liderada, evidentment, per la Fundació FUI, que és una acció, la plaça del llibre és una acció de foment de la lectura de la Fundació, i amb el suport directe de l'Ajuntament d'Elx, mitjançant la regidoria de comerç, uh-huh, del seu regidor Felip Sánchez Gamero, que fan possible aquesta plaça, però n'hi ha moltes, moltes institucions darrere, entre altres l'Associació d'Editoriós del País Valencià, l'Associació de Escriptors en Llengua Catalana, la Universitat Miguel Hernández, l'Institut d'Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià, la Universitat d'Alacant Servei de Llengües, el TEMPIR, Institut de Cultura Alacantina Juan Gil Albert, Escola Valenciana, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i, com sempre, el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Comerç. És a dir, jo penso que és una de les característiques, no?, de la plaça, que allí on anem intentem fer xarxa, teixir complicitats, no?, per aconseguir aquesta, jo diria, activitat coral, no?, a través del nostre llibre, dels nostres llibres, la nostra llengua.
I fer una festa, no?, un dia, tres dies, no?, que siguin tres dies festius entorn al llibre.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre. Si recordava, Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, gràcies per haver estat amb nosaltres i us desitgem molts èxits amb aquesta nova edició i esperem que la nostra petita col·laboració tinga un resultat tan exitós com va tenir l'any passat.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Molt bé, recordem, 10, 11 i 12 de març a la plaça del Congrés Eucarístic d'Elx. Gràcies. El proper mes de març començarà el curs Investigació en l'expressivitat del vers. És un curs proposat per el grup de teatre UMH, per Adán Rodríguez. Es farà en tots els campus de la UMH. La matrícula encara roman oberta. Ja he dit que està a carrer d'Adán Rodríguez, el director de la companyia de teatre. Al campus d'Altea es farà els dies 8, 16, 23 i 30 de març, de 17 a 20 hores. Al campus d'Oriola, el 7, 14, 21, 28 de març, de 16 a 19 hores. Al campus de Sant Joan, el 6, 13, 20 i 27 de març, de 16 a 19 hores. I al campus d'Elx no us dic res perquè la matrícula ja s'ha completat.
I quant a la secció de música, el divendres 10 de març, a les 7 i mitja, tindrem un concert de la jove orquestra de la UMH, de Benvinguda a la Primavera. Músiques del món, o músiques del mundo, en Espai Sèneca d'Alacant. L'Espai Sèneca d'Alacant, l'antiga estació d'autobusos que pertany a l'Ajuntament d'Alacant.
Pel que fa a la senda del poeta, cal dir que enguany la realització de la senda serà els dies 24, 25 i 26 de març. Les inscripcions ja estan obertes. Està tot en la nostra pàgina web, en activitats, Senda del Poeta. Com ja sabeu, la Senda del Poeta està organitzada per l'IBAX i col·laboren tots els municipis pels quals passa la senda, així com per la UMH i la Fundació Cultural Miguel Hernández. La senda del poeta recorre els llocs on va néixer, viure i morir Miguel Hernández, amb un recorregut d'aproximadament 70 quilòmetres. Comença el divendres 24 de març a les 10 al racó hernandiano d'Oriola i arranca des d'aquest mateix lloc a les 11. Al llarg del dia passa per Redovan, Callosa de Segura, Coix, Granja de Rocamora i, per acabar, la marxa del Cedia al Batera. El dissabte passa per Sant Isidre, Crevillent i Elx. Arriba a la UMH, normalment sobre les 6 de la vesprada, a l'edifici Arenals. I els senderistes pernoctaran i rebran gratuïtament assistència podològica i de fisioteràpia per part del nostre estudiantat en pràctiques i els seus tutors i tutores. També podreu gaudir de diverses activitats culturals. N'hi haurà exposicions, un espectacle de la companyia de teatre, etc. I també un acte de benvinguda. En últim lloc, el diumenge dia 26, a les 9, la senda del poeta reprèn la marxa per arribar cap a les 5 de la vesprada al cementeri d'Alacant, on, amb un acte molt emotiu, es donarà per conclosa l'edició d'aquest any.
I en aquest programa tenim la secció Trobada d'Escoles en Valencià, perquè es reprèn la Trobada d'Escoles en Valencià a Elx, el proper 26 de març, al Parc Municipal d'Elx. La UMH hi participarà amb la instal·lació d'un rocòdrom amb tirolina, com ja era tradició abans de la pandèmia.
Es reprèn també el campionat d'Scrabble en valencià. Els propers 28 de febrer i 1 de març tindrà lloc la 11a edició del campionat d'Scrabble a l'escenari Lab de l'edifici Innova de la UMH. Serà a partir de les 9 del matí, el dia 28 de febrer. Diversos instituts de la comarca hi participen buscant paraules i jugant en valencià.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem dues rondalles, Visita les cascades del Niàgara i La Neguet i el Colibrí. Un País d'Històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
Aquell any era molt especial. A Emili li havia tocat la loteria. o millor dit, a Emili i a Rosa, amb dos de Portell, doncs estaven casats i tenien béns gananciats. Per aquesta raó s'havien decidit a fer el viatge somiat, les cascades del Niàgara. No volien invertir temps i anaren a una coneguda agència de viatges de Morella, a la comarca dels Ports. Allí els ho varen arreglar molt bé i al poc temps ja havien arribat. Visitaren les tres cascades, les canadenques, les americanes i les més xicotetes anomenades Vel de Núbia. Però quasi cauen de tos a l'aigua quan els donaren el fullet informatiu. Estava en valencià. No pogueren resistir la tentació i es posaren a llegir-lo allí mateix. Origen de les cascades del Niàgara. Ja fa molt de temps, Salali, una vella jove de la tribu Sèneca, fou promesa a un ancià ric, masclista i prepotent. Ella no volia casar-se, però son pare insistia. Sabent que no tenia escapatòria, un dia se'n va pujar a una canoa i remar riu Niàgara avall. Pensà que seria millor anar a buscar la mort en aigües braves abans de casar-se amb un home que odiava. En una cova pròxima al riu vivia el tro, senyor dels núvols i la pluja, i guardià de les collites. Com estava ociós, va veure la canoa i la cara preocupada de la jove. Comprovà en un tres i no res que la canoa estava a punt d'estavellar-se contra les roques i se n'anà volant per salvar la jove. Aconseguint l'objectiu, s'enamoraren i ho celebraren amb una infusió. Ella li contà el seu problema i ell li va dir que li importava un rave, perquè el veritable problema era que desapareixien moltes persones de la tribu i ell sabia el per què. Hi ha una serp monstruosa que s'amaga sota el poblat. Quanta més gent devora, més en vol. I què podem fer per escapar d'aquesta serp? Pregunta la jove. La teua gent deu abandonar el poblat abans de la primavera i instal·lar-se prop del gran llac. Ara deus tornar a casa i contar el que t'he explicat. Obedient, així ho va fer. Salali ho va narrar amb pèl i senyals. Els indis, també obedients, feren cas i construïren un altre poblat riu amunt. Però la serp ho va escoltar. Els va seguir i continuaren desapareixent persones. Tanmateix, una nit que el monstre estava arrossegant-se entre les tendes, Tro el va veure i li va llançar un raig potent i concentrat. El soroll despertà la gent de tota la contornada, arribant fins Pilar de l'Horadada i aconseguí matar la serp. Quan la desenroscaren, mesurava 20 tirs de fletxa. La tiraren riu avall i en arribar als estrets es va travessar entre les roques. L'aigua es va veure obligada a remuntar el seu cos immens i en caure provocà les cascades del Niàgara, de 52 metres d'altitud. De vegades, els problemes que tenim no se solucionen anant a instal·lar-se a un altre lloc com els passà als indis Sèneca. El fet de fugir, escapar o abandonar és una bona estratègia per guanyar temps, reflexionar i canviar d'aires. Però, segurament, en els endurem amb nosaltres i no tardaran en tornar a eixir. Cal acceptar el repte i superar el problema, demanant ajuda a qui faci falta. Un amic, com el Tro, una psicòloga, una terapeuta, un rector o un mag, depenent de l'humor, fe o companyies que cadascú tinga.
Història narrada per Lucía Bono Mestre, de Portell, a la comarca dels Ports.
La Neguet i el Colibrí.
Hi ha un lloc somiat i quan s'explica com és, sona música a les oïdes. Pocs han arribat a veure'l amb els propis ulls, però ben segur que voldrien anar-hi. Es diu la Llacuna del Samaruc. Malauradament, queda massa llunyà i perdut en el terme d'Algemesí. De fet, a l'altra part del món, exactament a Torís, ni més ni menys, uns animalets parlaven sobre el tema.
Tu creus que existirà un lloc tan preciós com la Llacuna del Samaruc? li preguntà el colibrí a la Neguet.
No ho sé, hi va respondre, però hauríem d'intentar anar-hi. Perquè què fem ací tots els dies si no avorrir-nos?
A mi m'han dit que travessant la serra del Castellet, seguint el riu Magre i sobrevolant el cim del Besori, arribes molt a prop del Gemesí. Pel camí reial arribarem al camí de la Segador i més endavant al camí de la Creu fins que veurem a l'esquerra la Creu dels Sants de la Pedra. Seguim pel camí del barranc i un caminer de terra ens ha de portar a la llacuna. Ben fàcil, no?
Tots estaven commocionats per les notícies que arribaven d'eixe lloc des de la millor de totes les televisions del món. A punt. Tanmateix, sempre hi ha gent intel·ligent que no es creu tot allò que diu la tele, i uns acusaven el colibrí de mentiders i uns altres a la Neguet d'aventurer. I també hi havia qui estava d'acord, per suposat. Comença a fer fred a les muntanyes del Castellet i el colibrí pensà que era una bona ocasió per anar-se'n i provar fortuna. Però quan anà a acomiadar-se de la Neguet, no se ho esperava que volguera acompanyar-lo i li va dir:
ho sé molt, company, però tu eres molt lent per a mi i no podem anar junts.
Jo no sóc lent. A més, no aniré a soles, perquè tots som una família i ens ajudarem. Està clar que tu voles més ràpid, però pots parar, gaudir del paisatge o escriure contes, va dir la Neguet.
No, gràcies, va dir el colibrí. Me'n vaig ja i si arribeu ja ens trobarem.
I així va ser. El colibrí alçà ràpidament el vol i es perdé en la llunyania de l'horitzó. Els aneguets es quedaren un poc desconcertats, però s'organitzaren ben aviat i al poc de temps ja estaven preparats per al viatge. Remuntaren el vol i durant diversos dies no pararen. Quan un dels cinc es cansava, es posava a la cua i així desenes de quilòmetres. Però quan arribaren al Besori, es resultà molt difícil creuar-lo i quan ho aconseguiren, varen veure l'assut del Magre i en prendre terra per a descansar, es trobaren el pobre colibrí mig mort. Què t'ha passat?
Doncs que volant i volant com un raig se m'oblida descansar, menjar, anar al servei, estudiar i fer pilates. Així que un poc més i no ho compte. Si no fora per vosaltres...
En agraïment, el colibrí els va xiu-xiuejar la muixaranga i tots sis se n'anaren volant i rient fins a la llacuna del Samaruc, un paradís molt a prop de la Marjal.
La unió de la família, com la dels cinc aneguets, és molt important per aconseguir fites i també la de les veritables amigues i amics. I per altra banda, el colibrí no hauria de menysprear ningú, perquè a la fi tots tenim els nostres defectes i les nostres deficiències. La unió fa la força i entre totes ho farem tot. Si anem de pressa per la vida, oblidarem les coses realment importants que existeixen i tenim moltes possibilitats d'acurtar-la si no trobem algú que ens ajude amb els nostres problemes. La humanitat se salvarà tota o no se salvarà. Per tant, cal aprofitar la vida i no perdre el temps en discussions estèrils o malhumors inútils, siguin per motius polítics, religiosos o domèstics.
Història narrada per Vicent Climent Ferrando i Àngela Ortiz Orch, de Llombai i Alfarb, a la comarca de la Ribera.
Aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials, Twitter, Facebook i en els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa. Gràcies.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.